Senyores, senyors, discapacitats i discapacitades, tots junts anem a celebrar quin programa seria, ja?
El número 10.
Mare meva, programa número 10. Com sempre, Alberto Castro, bon dia.
Bon dia.
Carme Garrido, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Montse.
Hola.
És que és una llegada.
És una col·laboradora.
Acaba de llegar, és una llegada.
És una allegada.
Soy una allegada, me gusta, me gusta.
Toni Puparelli, bon dia.
Hola, bon dia.
I Pili.
Muy buenos días.
¿Cómo está la fogonés hoy?
Calientes.
Sí, ¿qué vamos a hacer en un
fideuà?
Fideuà? Pues venga, todos atentos.
Que bo.
Senyors, amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui. Com m'agrada a mi la música del sumari, Carme.
Sí, com que estem al mes i la setmana de la dona, doncs, sí. com no, parlarem de dones i discapacitat.
Molt bé.
Oh, que bé.
I tu què tens a veure aquí?
Doncs tinc a veure, perquè us he de dir que avui tenim dues Montses per fer una entrevista.
Molt bé.
Per una banda, la Montse García, i per altra banda, la Montse Barquero, que el tenim aquí a l'estudi, la Montse García per telèfon, i a més tenim a la Carmen Garrido i a la Pilar, que com a dones i persones amb discapacitat, doncs, donaran la seva opinió.
Molt bé, doncs, com que això serà un tema allargat, el company Antoni Puparelli també participarà amb la tertúlia, i segurament, segur, perquè el Toni sempre ve molt ben documentat i ens en portarà dades importants sobre aquest tema.
Tenim a l'Eugeni Sánchez,
tenim
a l'Antoni Puparelli.
Tenim a l'Antoni Puparelli, tenim a la Pilar, els fogons de la Pili,
sí, senyor,
que avui, com ha dit ella, ens portarà una fideuà.
Fideuà, toma ja, l'has portat.
Sí, no, ha portat altres coses, ja parlarem després.
Menjar.
Anem fent el sofregit.
Escolta, el Jordi Puig, que és el tècnic que tenim avui i sempre.
Sí.
Doncs està dando palmas con las orejas perquè sabe que lo hay un berenar.
Un berenar.
Sí, hay un berenar.
Un berenar. Com es diu, berenar o berenar?
Depèn. Si tens molta gana, berenar. Si no tens molta gana, berenar.
Vale, vinga, no, és que després no ens queda temps per parlar de què diuen les xarxes.
Vinga.
I avui porto dos temes molt macos, relacionats, com no, amb el dia i el mes de la dona. Un és l'accessibilitat cognitiva en clave de gènere i l'altre és el body positive.
Body positive, això sí, m'agrada, sí. Això del body.
Mira, mira, Goita, despullar-se contra els perjudicis.
Juhu! Està bé, Total, un programa que està carregat de coses i que si no comencem,
sí,
no començarem mai. Per tant, som-hi! Molt bé, doncs el programa d'avui comptem amb Montse García, la petiteta, no? O així li dieu.
La petita. Bon dia, Montse. Sóc la Carme.
Hola, bon dia, Carme. Bon dia a tots.
Hola.
Bon dia, Montse.
Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
Doncs la Montse forma part de la plataforma Prou Barreres, oi?
Sí.
I també a nivell de Terrassa col·labores o participes en el tema Dones per la Igualtat, oi?
Exactament.
Sí, la Montse és una companya que té pòlio també, com l'altra Montse que tenim aquí a l'estudi i la Pilar i jo mateixa. Totes som dones guerrilleres i tenim experiències diferenciades, però molt semblants en la lluita per la igualtat, oi, companya?
Sí, i tant. Nosaltres, jo vaig començar des de molt jove, a l'associació Prou Barreres, que és la lluita per la igualtat de drets i oportunitats de les persones. Aquí vam començar a treballar unes línies estratègiques i vam presentar mesures per fer efectiva l'accessibilitat universal. Perquè a Terrassa s'hi va fer un pacte, que es diu així, un pacte per l'accessibilitat d'una ciutat per tothom. I bueno, és aquí on comencem la lluita de fer complir la llei per al dret de les persones, no? Tal i com era el Real Decret de l'1/2013.
Sí, senyora.
I, bueno, és la lluita constant, incorporar tots els protocols d'actuació municipal per l'accessibilitat universal, a les festes i activitats municipals també, s'ha de complir, no? Pues això, que hi hagi uns espais en la qual poguessin estar totes les persones. Aquest any, per exemple, a Farnestolta s'ha fet per primera vegada un espai per als nens amb TEA.
Uh-huh.
I em sembla genial.
Per fer-los participar, no?
Exactament.
Molt bé.
Sí. I, bueno, a part d'això, doncs, també incorporem tot el protocol d'informació per fer requeriments davant de l'incompliment. I últimament el que sí que estem fent, perquè treballar amb l'Ajuntament no és fàcil, canvis de polítics i bueno,
sí,
ja sabem com funciona,
sí,
tot,
sí.
Estem fent denúncies per les xarxes socials i mitjans de comunicació, que em sembla ser que se posen les piles més ràpid, no?
Sí, sembla que aquesta imatge a les administracions no agrada, que els anem deixant en evidència de la manca del compliment,
sí,
del marc legal, oi?
Efectivament, Carme, sí, això és així. I, bueno, ahir vaig tindre l'oportunitat també d'anar al canal Terrassa, a la tele, al programa de la nit dels avis, i, bueno, vaig tindre l'oportunitat també de demanar, pues, això, no? que com a mare l'ho he viscut i l'ho he patit, bueno, sobretot la meva filla, d'anar als parcs infantils i no poder gaudir jo amb ella. Sempre comptàvem amb els avis,
sí,
no? que m'acompanyessin perquè ella pogués jugar amb els altres nens.
Aquest tema el van tocar l'anterior programa i realment és una mancança molt important, i aquí l'administració hem de fer força,
sí,
entre tots, perquè la llei d'accessibilitat universal sigui una realitat i no quedi,
sí,
només en paper.
Exactament, sí, efectivament, mm-hmm, Carme, és això. I bueno, a partir d'això també hi ha, a través del Pacte de Terrassa, no?
Sí.
Tenint una comissió feta per dones, però de diferents entitats i prou barreres, però tot dones, que treballem dintre de la taula de capacitats diverses amb les tècniques, conjuntament amb la regidoria de polítiques de gènere. O sigui, cosa que està molt bé a l'hora de que hem fet que se comenci a treballar el protocol d'agressions masclistes, perquè nosaltres és com si no existiessin en aquest problema que tenim totes les dones, siguin de la manera que siguin, no?
Exacte. I sobretot, sí, entendit, m'he preparat una miqueta de dades, que el 60% de les dones que convivim amb una discapacitat, el 60% del col·lectiu som dones.
Sí,
vull dir que ja és una miqueta més de la meitat de la població en general, no? Sinó que,
exactament,
del col·lectiu de la discapacitat el 60% són dones, no? I ens afecten,
sí,
problemes diferenciats, no? Ja per la pròpia autonomia a nivell ginecològic, de la natura de la dona, doncs,
sí,
ens afecta a nivell hospitalari i a nivell de tot.
Sí. Nosaltres aquí, bueno, m'han passat les xifres.
Uh-huh.
L'any passat van ser ateses per CIA,
uh-huh,
l'1,5% de les dones amb discapacitat. O sigui, si comptem que el número de dones amb capacitat diversa és el 7% aproximadament,
uh-huh,
del total de dones que hi ha a Terrassa, no?
Sí.
Doncs dient que no totes les dones tenim l'oportunitat, no és la paraula, sinó que no tinguéssim por, que no tenim prou mitjans per a, uh-huh, poder sortir de casa, ja sabem com funciona la justícia,
uh-huh,
i tampoc tenim pisos tutelars. Això és un altre tema que,
clar,
hauríem de... Tutelars adaptats, eh?
Sí. Bueno, igual que les places de aquestes cases d'acollida que,
sí,
hi ha per dones maltractades, el tema de places reservades en aquestes cases d'acollida que siguin accessibles per una dona en qualsevol necessitat de discapacitat o de mobilitat reduïda, em sembla que no es té en compte. Per tant,
no,
és un tema que... I en canvi, el 80% del col·lectiu de dones amb discapacitat,
sí, sí,
en algun moment de la nostra vida, això són dades també de la Unió Europea,
sí,
hem patit algun tipus de violència o d'abús.
Sí.
Per tant, i ja no en parlem a nivell laboral, no?
Sí, un altre tema molt lamentable, no?
Uh-huh.
Que a part de que comences ja a una precarietat de quan ets jove perquè no tens recursos com perquè te puguin portar a un col·legi que sigui accessible, perquè no es troba. La inclusió és molt difícil de fer-la, ja no només a Terrassa. Suposo que a tot arreu tenim la mateixa problemàtica, no? Sí. Amb la canalla que és sorda, amb la cognitiva... En tot aquest tema hi ha una mancança increïble, increïble. Sí. Per tant, a l'hora també de buscar treball, això es veu reflectit.
Sí. A nivell personal em consta que tens una història, sí, la teva trajectòria com a dona i amb discapacitat, doncs a nivell personal, doncs és molt interessant. Has estat lluitadora no només pels drets socials, sinó que la teva vida també, Déu-n'hi-do, no? Tu ets mare, has comentat. Explica'ns una miqueta la teva experiència.
Això, mira, començaré perquè m'identifico molt amb la Maria Mercè Marçal, no? Que diu, a l'atzar agraeixo 3 dons, doncs jo agraeixo 4. Haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol absurd de ser 3 voltes rebel, jo poso 4, i per ser dona amb una discapacitat. O sigui, em sento amb una força de... Bueno, soc molt, molt lluitadora. Yeah. Doncs sí, mira, jo soc mare i podíem tenir parella i podíem tenir fills biològics. Però nosaltres teníem molt clar que el nostre projecte de família era adoptar. I, bueno, vam començar a arreglar papers i, bueno, va ser 2 anys i algo una mica així, no?, de pensar, bueno, mira, va crear molt estrès de pensar, ostres, mira que si per ser discapacitada no puc accedir a l'adopció.
Sí, sempre i, bueno, tenim aquesta, les pors normals de qualsevol mare, però afegida al que no sabem fins a on ens podrem defensar amb la nostra discapacitat, no?
Sí, i a més...
Hi ha més pors.
Sí, se sent com jutjada, no?
Sí.
Amb aquella mirada, m'estan examinant perquè soc, tinc una discapacitat, seré prou valenta, perquè la vida és molt cruel. A mi m'han dit que, bueno, quan eres més jove, tu no podràs ser mare, perquè quan arribis a l'habitació de la teva filla o fill, val, potser estigui mort.
Perdona?
No, sí, perdona, així de dur. És molt dur. O sigui, en el moment, perquè jo abans caminava amb el bitutor, no?, de posar-te el bitutor, d'arribar a l'habitació, doncs aquestes coses tan cruels que jo...
Que com que trigarien més a arribar-hi, quan arribi, si al nen li passa alguna cosa, ja estaria mort, vols dir?
Sí, mare de Déu.
Sí. Com si a qualsevol altra mare no pogués tenir també qualsevol incident.
Per això, se sent sempre amb aquella pressió, no?, de la gent que sempre està jutjant.
Ja.
I, bueno, sí, vam passar l'informe d'idoneïtat, vam estar 2 anys
molt
i
bé,
algo.
Molt bé.
I sí, un dematí del 8 de febrer em truquen i diu que sí, que estem a dintre i que ja tenim filla, no?
Ah.
I, bueno, va ser el millor moment, penso, de la meva vida, no?
Mare
meva. Quina
il·lusió, no?
Joroba. Sí, ho vaig viure, mira, tot el dia escombrant i plorant, perquè jo no sabia ni saps? És viure en un núvol que no t'ho creus.
Que no t'acabes de creure, sí.
Sí, efectivament, sí. I, bueno, al mes i algo ja vam viatjar, i, bueno, el viatge, pues, te pots imaginar, no?
Xina... Sí, perquè no era a la vora, oi?
No, va ser a Xina. Sí. Van ser moltes hores d'avió.
Sí.
Quan vam arribar a Xina, vam arribar a les 8 del matí d'allà, de Xina,
sí.
I el pròxim avió no sortia fins a les 5 i algo, o sigui que ja portava més de 24 hores allà asseguda a la meva cadira de rodes i, bueno, després agafar un altre avió i l'endemà va ser, pues, això, no? Quan ja vam veure la Mariona i, bueno, vaig agafar un braç. No hi ha paraules.
Ja.
I, bueno, pues, això a Xina va ser bastant difícil, sobretot per la meva parella, perquè era com... Havies d'anar per cortesia a les excursions que t'havien preparat. Va? El no anar-hi, per a ells, era com humiliació.
Yeah.
I aleshores, doncs, imagina't, pujar primer a la nena, que algú me l'aguanti, després me puja a mi, després plega la cadira, Tot el viatge, tots els 15 dies va ser així.
Un, sobre, un sobreesforç brutal.
Sí, brutal. I a més, després la Mariona allà també va agafar bronquitis.
Yeah.
I, bueno, a l'hospital no estava adaptat. O sigui, només podia entrar la meva parella amb ella. Sí, va ser dur, eh? Va ser molt dur.
Yeah, yeah, yeah.
Però, bueno...
I quan vau arribar a casa, què tal, a l'entorn?
Molt bé, molt bé. Tota la família, bueno... Era tot festa, saps?
Yeah.
L'únic, bueno, pues això, que tota, com tot nen que és adoptat porta la seva motxilla, aunque la Mariona tenia 9 mesos, que se va fer, que és, tenen una capacitat, i tu ho sabràs això, sí. Carme, que sí. A la manera de tu agafar-los, ells ja se posen a la posició,
sí.
Que a ti tu saps millor per agafar-lo, sí, no? Sí, i, bueno, sí. Dutxar-la, tot això, i clar...
I fins i tot saben en quin moment poden jugar d'una manera o d'una altra. I quan estan amb tu, jugant d'una manera, i quan està amb el pare o un altre familiar o un altre adult, saben que poden anar més lluny o que poden fer coses que no, sí, sí. Tenen un sisè sentit que, la veritat, sí, sí.
Sí. Sí, sí, la veritat és increïble, no? Uh-huh. I, bueno, pues, suposo que ja, com qualsevol mare, o sigui, vaig fer al meu company que me posés una corretja perquè encara portava la cadira manual.
Sí.
I, bueno, per portar-la al col·legi, portar-la a tot arreu, anava jo i, bueno, pues això. Inclús te diria que ella se sent superorgullosa de tindre una mare que vagi en cadira de rodes.
No? I tant.
Els teus companys, dius que la teva mare és molt valenta. És... Bueno,
molt bé.
Mira, te diré una anècdota. La vaig ensenyar a nadar i anar en bici. I
molt
jo no
bé.
Sé anar. No, ni puc anar en bici ni sé nadar.
Què dius?
Sí. O sigui, sí, sí, sí. Fan coses que diuen... T'estan preguntant, perquè quan estàvem fent nosaltres el certificat d'idoneïtat, hi havia un pare que anava en cadira de rodes i li feien aquesta pregunta. Bueno, sí, i tu com jugaràs amb el teu nen a pilota? I dic, perdona? Coses d'aquestes que diuen, bueno, és igual. Aquesta gent no vivint amb el mateix món, no?
No t'hi vas trobar cap qüestionament per part de la... a nivell d'escola o de barri, de família...
Bueno, a vegades...
Tothom ho va acceptar i ho va entendre?
Sí, perfectament, vale. Sí. El que passa que ella, al ser xina, no? Asiàtica,
sí.
Les seves característiques de físiques
sí.
Són diferents, clar. Jo vaig amb ella per al carrer i... Ai, perdona, te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, ¿cuánto le pagas?
Oh.
Porque yo estoy buscando, ¿saps? Coses d'aquestes que penso...
Per això. És que els que tenim l'experiència sempre ens hem trobat amb alguna història d'aquestes.
Sí, o com preguntar-te, no? Pues mira, has tingut una nena para que t'ajudi a fer les coses.
Bueno, s'ha de dir que em sembla que no ho hem dit, que tu la vas adoptar en 9 mesos, però la Mariona actualment ja té 18 anys.
Sí, ara al maig farà 19.
Clar.
I, bueno, està a la universitat i està estudiant enginyeria biomèdica.
Molt bé.
I, bueno, doncs ja t'he dit que és un sol de nena i, bueno, molt bona.
Perfecte. Doncs, Montse, moltíssimes gràcies per participar-hi. Continuarem parlant i, bueno, continuarem treballant perquè estem juntes amb el grup de dones diverses a la Federació ECOM i, bueno, conjuntes i en diferents territoris seguirem lluitant perquè les administracions i la societat en general s'ha d'adaptar i s'ha de fer tot accessible i ens han de respectar a totes les dones i a nosaltres també perquè també som dones.
Sí, efectivament. Doncs moltíssimes gràcies, Carme, a tu i a totes les companyes que estan acompanyant a tu.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Montse. Fins una altra.
Fins una altra, adéu.
Molt bé, la Montse García, que a mi m'ha recordat que avui no he pogut venir, però teníem també la presència pensada de la Meritxell Aymerich, una dona que és invident, que està amb un company que també és invident i que acaba de tenir un crio. La setmana que ve, d'aquí 2 setmanes, que és quan serà el programa, intentarem tenir-la aquí, als nostres micròfons.
Hem de dir que no he pogut venir perquè el petit El seu fill estava malaltó com qualsevol nen,
sí,
i l'ha portat al pediatre, és a dir, com qualsevol mare.
Clar.
Vull dir que és lo normal, és a dir,
ah,
que no ha, és una presència, és un testimoni que penso que pot ser molt interessant,
sí,
perquè desmitificarà una mica la idea de, del pare-mare perfecte,
mm-hmm,
ningú ho som, i bueno, tothom aprèn i s'adapta, tant els nens als pares, com els pares i mares als nens, no?
Sí.
És a dir, que penso que és una aportació molt interessant.
Montse, com ho has sentit, això?
Montse Barquero, que la tenim,
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Estaba escuchando atentamente a Montse Petita,
mm-hmm,
y, claro, me ha traído muchísimos recuerdos, de, porque yo también soy madre, mi pareja también tiene discapacidad,
mm-hmm,
y en su momento tuvimos gemelas de forma, ajá, natural.
Muy bien.
Y a mí me paraban por la calle para preguntarme cuántas inseminaciones me habían hecho.
Sí, sí.
Y bueno,
es que estas cosas pasan, ¿eh? La gente piensa que es
los
que
prejuicios, pero... los prejuicios. A ver, que te prejuzgue gente que de la calle, que no te conoce de nada, que bueno, pero que te prejuzgue un profesional de la medicina,
uh-huh,
que te ha estado llevando tu embarazo y que en el momento de yo tener a mis hijas, venga a ver a mis hijas y yo oiga cómo le dice a la enfermera, si son hasta monas y todo. Un profesional.
Brutal.
Del Valle Brón.
Brutal.
No la vecina.
No, un profesional.
Porque las vecinas ya tenían otros comentarios.
Mm.
Pero sí, el profesional. Entonces, me ha removido muchas cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, aquí estamos. Las mías, el mes que viene cumplen 26.
Uh-huh.
Son unas niñas maravillosas.
Y tampoco fue fácil.
Bueno,
para
bueno, con 26,
ni para, ni para
con
pareja.
26 años, uh-huh, de niñas poco ya, ¿eh?
Ya.
Bueno.
Dunetes, ¿eh?
Bueno, pero la mami, mujeres, la mami para ellos siempre son las nenas.
No, realmente mujeres hechas y derechas.
Ajá.
Afortunadamente.
Sí, sí.
Y nos sentimos muy orgullosos porque creo que hemos hecho o conseguido que sean eso, mujeres hechas y derechas e independientes.
A Ripollet ya Dones per la Igualtat y tú es membre de Dones per la Igualtat.
Sí, y además es que justo el año pasado tuvimos a Carmen,
uh-huh,
Garrido, que la tenemos aquí, tuvimos a la directora del Centro Aspasur,
ajá,
tuvimos a las Mosas de Escuadra,
uh-huh,
porque la aportación que hicimos el año pasado Donas por la Igualdad fue el maltrato y los abusos en las mujeres con cualquier tipo de discapacidad, ya sea física como psíquica.
Uh-huh.
Y bueno, fue muy interesante, nos lo pasamos, creo que fue... Nos lo pasamos muy bien, fui muy emotivo y muy bien. Y estoy aquí, pues eso, representando a Dones per la Igualtat de Ripollet.
A mi m'ha agradat l'apreciació que has fet de mosses, no mossos.
Bueno, es que, claro, las que llevaban justo este apartado eran mosses, eran dones.
Mosses, però
sí,
normalment no es parla mossos, dels mossos,
no,
clar,
no.
Femení, mosses. És a dir, una cosa també reivindicada de fa anys. Ja.
Y además es que es un cuerpo que precisamente todo lo que está teniendo que ver con el tema de las agresiones y se lo están tomando con muchísimo interés, con muchísima delicadeza.
Ajá.
Y nos lo demostraron, ¿verdad,
sí,
Carmen?
Con,
en la mesa que tuvimos con ellas.
Con gran profesionalidad, la verdad.
Y bueno, impresionante, uh-huh, impresionante. Y unas personas, sobre todo personas,
uh-huh,
somos ante todo personas, ¿no?
Sí.
Con una empatía que de verdad nos sorprendió muy gratamente.
Además, las mujeres os lleváis mejor.
Sí,
a ver,
aunque todo el mundo se empeñe.
Argumenta esto.
No, que os entendéis más.
No, pero es que todo el mundo quiere hacer creer que somos competitivas, que nos llevamos mal entre nosotras, que nos tenemos envidias, que nos tenemos... Todo el mundo.
Sí.
Ese mito está. Que las peores jefas son las mujeres y las peores... ese mito está. Pero, queridos y queridas, juntas... Conseguiremos mucho más, siempre.
Claro que sí, claro que sí.
Siempre.
Home, jo soc partidari de les mosses, que no dels Mossos, eh? Les mosses, perquè ara, com ho ha dit ja, les mosses, per la mossa, que no dels Mossos, no per nada. Per mi gènere igual, prefiro les mosses, no.
Escolta, Mossa, has dit una... Has donat
volem
una
professionalitat. Mossa o Mosso?
Sobretot.
Has donat una dada, Montse, que potser ha passat així de soslayo, però penso que és molt important, és el tema de que has tingut bessones.
Sí.
Per tant, dues.
Sí.
I també has comentat que la teva parella té discapacitat.
Sí.
Em consta que va en cadira de rodes.
Sí.
És a dir, a veure, et vas fer càrrec de dues nenes, dues bebès, amb el que comporta tota la logística del transport, i a més el teu company, que també és discapacitat.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Jo crec que podem desvelar un secret... És que...
Ho diem.
El seu company sóc jo. Vull dir, vale? Per tant, i és veritat que... Com vas afrontar aquest tema del dia a dia, que potser sembla poc important, però que és vital, i després, arrel del que el comentava la Montse Petita, tot el tema del perill que suposa, les nenes estan malaltes, no arribaré a temps, es moriran, no sé què. Com vas viure tot això?
He estado escuchándola muy atentamente y hay etapas de tu vida que intentas olvidar porque han sido tan complejas, tan, que intentas que se quedan ahí, ¿no? Se quedan en el olvido de alguna manera, pero me ha removido muchas cosas. Y como tú muy bien sabes, y voy a intentar ser breve, y sabes que la oía, como decía, que llevaba con un... atada a su niña. Claro, nosotros cuando planeábamos tener un bebé, lo piensas todo y lo tienes todo como planeado y dices, oye, pues podremos porque yo siento a mi bebé encima de su padre, yo llevo la silla de ruedas porque estamos hablando que en aquella época casi todos ibais con las sillas manuales, sí, ¿eh? Y si no se tenía fuerza en las manos, pues otra persona propulsaba esa silla. Ajá. Aquí habéis... Sois maridos y mujeres de personas con discapacidad. Entonces tú piensas, bueno, pues yo pongo a mi bebé encima de su padre, lo ato y, bueno, en el buen sentido de la palabra.
Un tipo de arnés. Más, un tipo,
claro, porque sí, su padre, aunque
la
su
mochilita.
Su padre no tenía la fuerza suficiente para sujetar a ese bebé y yo tenía que llevarlos a los dos. Bueno, todo esto se te viene al traste cuando sabes que vas a tener dos. Por lo tanto, ya no hay posibilidad. Bueno, pues buscas otros sistemas. Evidentemente, no podíamos salir toda la familia juntos, porque si yo llevaba el cochecito de mis hijas, no podía llevar al Alberto. Y el Alberto mi marido no se podía propulsar por sí mismo en ese momento. Bueno, somos unas personas muy afortunadas, porque tenemos muchos y muy buenos amigos siempre a nuestro lado, que nos han ayudado muchísimo, siempre con muchísimo cariño y que hoy en día los seguimos manteniendo como amigos y sin ellos no hubiese sido posible, también os lo digo. Y era como una especie de circo, porque cuando ya tienes tus bebés que caminan y te da ese puntazo de decir vamos a ser normales y vámonos a ir a un centro comercial... A los niños, bebés, no les suelen gustar los centros comerciales. Entonces, claro, se ponían las dos a llorar al mismo tiempo. Y yo salía con mis dos niñas chiquititas de la mano, arrastras como aquel que dice, el otro detrás como podía, e imaginaros todo el mundo mirando. Bien. Y bueno, aquello que dices, nos podrían pagar ya directamente.
Pues sí, pasamos la gorra, ¿no, Montse?
Y en resumen, esto es...
Jo, si em permeteu, jo convido a tota l'audiència que vulgui saber com ens movem o com ens belluguem per Ripollet quan entrem i sortim de l'emissora a les 11 del matí, veniu i veureu les cadires motoritzades, els manuals, els scooters... I ens podeu pagar.
Jo si em permeteu una cosa, jo crec que... A vegades es sublimen es minimitzen els problemes. Vull dir, el que deia abans la Montse Petita i la Carme també ho ha comentat, i d'alguna manera la Montse Barquero també, és a dir, els nens tenen una capacitat d'adaptació, sí. I els pares i mares també. És a dir, arriba un moment en què, passat els primers dies de convivència, que són caòtics per tothom, sí. Per tothom, sí. Val? I aquell que hagi tingut bessonada sap el que estic dient.
I encara que no sigui bessonada, ser pare transforma la teva vida.
Efectivament. I... Però sí que he de dir que en el cas de les meves filles, de les nostres filles, el procés d'adaptació va ser molt natural, tant per part d'elles com per part nostra. És a dir, no van patir més problemes les meves filles per al fet de que els seus pares tinguessin una discapacitat. Ni nosaltres hem tingut més problemes com a pares per al fet de tenir una discapacitat i fills. És a dir, que el que ha passat és que hem hagut de pensar més, hem hagut de trobar solucions més extraordinàries, però el resultat ha estat el mateix.
Ser més creatius en el dia a dia, oi?
Clar, i el que deia la Montse dels amics és veritat, però no hem tingut l'ajuda dels amics pel fet de tenir discapacitat. Hem tingut l'ajut dels amics perquè tenim amics.
Clar.
Enteneu? És a dir, que si la Montse o jo no haguéssim tingut discapacitat, l'ajut dels amics hauria estat igual. La companyia hauria estat igual. És a dir, penso que tothom, quan necessita ajuda, sigui del tipus que sigui, doncs si té amics, la rep. I, evidentment, un amic està quan el necessites perquè és el teu amic, no perquè tu tinguis discapacitat. Penso que això és... És important, també.
En relació a això, jo també soc mare, tinc dos fills, i també naturals, i també tinc una discapacitat. Quan jo vaig tenir els fills, no anava en cadira encara caminava en crosses. La postpolio va arribar més tard, però els meus fills es porten un any i mig. És a dir, no són bessons, però te trobes amb dues criatures petites...
Con las mismas necesidades en el mismo momento.
Exacte. Sí, els has de portar a col·le, un al col·le i l'altre a la guarderia, has d'anar a comprar, has de fer una vida normalitzada.
I treballar.
Sí, perquè som
mares, dones, discapacitades,
sí.
I treballadores.
Sí.
I treballant.
Jo en aquella època treballava, a més, a jornada partida. La meva parella, el meu marit, també treballava. Vull dir que, sí, hem pagat moltes hores de cangur, de guarderia. Jo vaig patir molts desnervis perquè havien tingut dues criatures perquè les havien volgut tenir amb responsabilitat, amb consciència, i no podia estar totes les hores que volia amb ells. I això em feia patir i, bueno, m'ho vaig tindre que treballar i per tirar-ho endavant. Però una mica arrel d'això de que els nens s'adapten i quan tenen aquestes edats dels dos, dels tres anys que te fan la corredissa, que s'amaguen a darrere d'un...
Ellos jamás.
Sí, quan estan amb nosaltres, la mare, que tenim una discapacitat, es comporten d'una manera. Sí. Quan arriba la família, o en aquest cas, el meu cas, el pare, que no té una discapacitat, automàticament el rol canvia. I allò que no han fet l'estona que estaven sols amb tu, ho fan. O anar pel carrer i no se'ls acudia separar-se de tu. Si venia algú més amb nosaltres, feien... No gaire gran, però alguna corredissa te la feien, no? Sabien molt bé com actuar en cada moment. I una anècdota molt ràpida, això és una anècdota que ells mateixos m'han explicat ja de gran. Els meus són més grans, tenen 33 i 34 anys. Diu, tu te'n recordes, mama, quan érem petits i a vegades anàvem pel carrer i diuen, mama, mira això, i potser senyalaven, doncs, un aparador, un cartell, qualsevol, i penses que és un nen que et crida l'atenció. Diu, doncs moltes vegades ho feien perquè la gent ens mirava i era una manera de demostrar-li, perquè ells notaven, seran fills seus o no? I era una manera de dir, mama, mira això, era una manera de dir-li a la resta del món, de dir, és sí, és la meva mare, què passa?
És la meva mare,
i
sí,
això,
és mi mare.
Bueno, són coses, el que tu dius, no? que et queden, i... perquè clar, anaves, el que tu dius, jo portava un cotxet amb una crossa, amb l'altra mà empaitava el cotxet, la nena, que és la més gran, s'agafava
al cotxet o a la
meva crossa. I tots tres anaven pel carrer, o els quatre, si anàvem els quatre, i cridava l'atenció.
Jo em recordo... Sí, éramos un numerito.
Sí, 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 sí. O anar amb crosses i un embaràs, la meva filla va pesar 4,50 kg, per tant, la tripa que jo tenia era, bueno, tenia un volum. La imatge d'aquesta mare, o de meva, amb crosses pel carrer i tal, pues, la veritat, tricava l'atenció. Me'n recordo un dia que el meu marit es va tombar amb un senyor que diu, aquesta guapa. I clar, aquest senyor ja no sabia on ficar-se, no? Bueno, anècdotes d'aquest tipus, bueno. O el primer dia que surts al carrer amb el cotxet de amb la teva filla i creu en un carrer una senyora sense ni semàfor ni res, simplement li cridava molt l'atenció i em pregunta, l'has tingut pel mateix lloc que totes?
Idiota.
Bueno... Són algunes no, cul, de la... Per l'orella. Jo li vaig contestar que per l'orella.
Bueno, són formes d'expressar-se que no sempre són les adequades. A lo mejor se referia si havia sido parto natural o una cesárea. Lo que pasa que con la poca habilidad que tenemos muchas veces de utilizar las palabras.
Jo tinc molt, molt, molt d'interès de deixar clar un concepte per tota aquella persona que ens escolti i que no tingui discapacitat. Per molta gent, amb un baix nivell intel·lectual i cultural, li pot semblar una aberració que persones amb una mancança de capacitat física puguin tenir fills. I poden trobar que és una temeritat i una injustícia. Doncs, senyores i senyors que ens estiguin escoltant i que tinguin aquesta opinió, la capacitat de tenir fills i de donar-los les cures que necessiten i l'educació que necessiten és absolutament independent de la capacitat dels pares. Hi ha pares i mares absolutament preparats a nivell físic, alguns d'ells esportistes, que no tenen la capacitat afectiva de donar als fills i filles allò que necessiten. I això ho vull deixar clar. Sí. Posaré un exemple molt breu i no vull que se me malinterpreti. La Montse i jo, abans de tenir filles, vam tenir un gos, un pastor alemany. El gos, des dels 3 mesos, quan anava amb la Montse pel carrer, no li feia una estrabada, no tirava, anava al seu pas, un pas antinatural per qualsevol persona, perquè la Montse camina amb molta dificultat i molt lentament. El gos mai li va fer una estrabada, ni una empenta, ni res. Quan el gos li agafava qualsevol altra persona per donar una volta, se l'hauria de veure. Semblava un boig, estirant, empaitant. Què vull dir amb això? Vull dir amb això que és un tema d'adaptació. I quan li dones estima i li dones carinyo a un ser viu, aquest respon de la mateixa manera.
Correcte.
Per tant, no té res a veure la discapacitat amb la capacitat d'educar un fill o una filla.
És que la capacitat de sentir, de transmetre emocions, valors, etcètera, no té res a veure amb la discapacitat.
Montse, molts gastos, dos cries...
Era clienta VIP de la farmàcia.
Hosti, però això...
Clienta VIP. Clienta... I jamás ni un punyetero detall de regalarme una cajita de papilla. Nada. El pediatra, consulta doble siempre. Pa, pa, pa. Sí que he de decir que también ese mismo pediatra lo tenía por la Seguridad Social con... Y algunas veces pues lo llevaba a su consulta privada y se comportó con nosotros con una exquisitez siempre. O sea, si había algún problema, se desplazaba a casa.
A més va néixer el mateix dia que les nostres filles.
Sí, sí, sí.
El 19 d'abril.
Sí, sí, sí.
Era curiós.
Bueno, no diré su nombre porque es un pediatra muy conocido aquí en el pueblo.
El doctor Permanyer.
El
doctor Permanyer.
El doctor Permanyer, que ja anava al meu pare. Al meu pare.
Però jo t'estic hablando del hijo, del pediatra.
Sí, senyor.
No, no, Ricard.
Escolta, però... Però tenim aquí l'àvia, és que en parlem de vares, però és que la Pili, a sobre de sa mare, de tenir una discapacitat, de tenir uns ulls preciosos, és que és àvia! Què és això de ser àvia, Pili?
El mateix.
Però es gaudeix més?
No, no, però de veritat. L'Anna, quan està conmigo, va tranquil·lita.
Anna és tu nieta.
Sí. Se me viene encima, o sea, me coge... Cuando me quiero levantar, me dan los bastones, me los da ella. Claro. Nos acerca ella. O sea, tiene 1 año y medio, quiero decir que no es más grande. Y sin embargo, y no, nunca va corriendo. Cuando está con Antonio,
sí,
es todo contrario. O sea, va, cógeme, a chupa, o sea, siempre está con, ¿sí o no? Es aquello que pide. Dices, y, o sea, es una bebé pequeñita todavía, pero que ya nota que yo conmigo no puedo hacer lo mismo que con los demás.
Claro.
Y lo asume.
Claro.
Pero con mi hija me pasó igual. También lo mismo que vosotros, la llevaba en el cochecito, tranquilamente, un bastón, la mano y muchas veces la bolsa de la compra.
Ya te digo.
La bolsa de la compra. Pero la bolsa de la compra era, íbamos agotadas, pero íbamos. Y ese es el problema, que lo hemos hecho todo sin decir ni mu. Aquí estamos destrozadicas con el pospolio.
Sí, todo esto ha sido un sobreesfuerzo y evidentemente la pospolio pues aparece.
No está pegando.
Pero de alguna forma
pero
es la vida.
Pero la satisfacción.
Es la vida,
no,
claro.
tenemos una cosa grande.
Es la
tenemos
vida.
A los niños
que
nos
compensa, que nos compensa.
Tot això està molt bé, però jo he volgut introduir l'altra economia i us aneu anar per lo cerro des de l'Úbeda i ja està amb en Toni. Toni, escolta-li, hola. No.
Vull dir una cosa molt important.
Digues.
Abans de venir, apunteu-vos en temes de això que fem aquí, el guió aquest.
Sí.
Apunteu-vos que un dia hem de portar... No, faig cops perquè se senti. El tècnic em diu que em fotrà. Hem de portar un dia els fills.
Els fills.
Que parlin, que és això de tenir un pare o una mare amb discapacitat.
Sí.
Seria interessant, eh?
Que vinguin les teves filles, a part són molt guapes, que jo ho sé.
I tant. Donem fe.
Sí que són guapes.
Bueno, em deixeu que entri l'Antoni Puparelli?
Que digui la seva, també, no?
Escolta,
com a pare i com a marit d'una dona amb discapacitat, doncs tot això també ho has viscut en pel pròpia.
Per suposat, perquè també les parelles que no som formalment persones amb discapacitat són part de la discapacitat. Per
sí,
tant,
senyor.
Compartim, convivim i gaudim i portant la vida endavant també en les limitacions i els precs i valorant el positiu que té, igual que els fills, etc. Jo avui volia parlar, donat pel tema de la dona treballadora, que és el dia 8, volia aportar alguna cosa del punt de vista econòmic, un flash. Tradicionalment, les nenes no anaven a estudiar, no anaven a treballar, es quedaven a casa.
Sí,
aquí ajuden, aquí fan. Ara són dones grans, moltes d'elles, i no tenen una pensió, no tenen res, no tenen una contribució. Van gaudir d'alguna manera la mateixa família, que això també és molt important, la visió familiar, des del punt de vista de que els nens amb una discapacitat o ells mateixos han de tenir clar que són persones abans de tot. I els sentiments, les d'això, les atencions que poden tenir cap als demés ha de ser el més natural. Primer són persones, després en discapacitat. Primer persones. Fixeu-vos una dada estadística que el 77% de les persones que reben una pensió no contributiva són dones. Això també fa pensar que sempre la feina de casa, el no sé
molt
què...
Greu.
A mi quan es parla de criticar la igualtat, de tota la igualtat de gènere i de més, jo els hi recordaria aquestes coses. S'ha de lluitar per això. Fins que no hi hagi igualtat, això. No podem dir, no és que som iguals. No som iguals. Som iguals com a persones, però els drets no tenim els mateixos perquè fins que no s'iguali. Això, i aquí parlem, en discapacitat o sense. En el món de la discapacitat encara més, perquè ja he dit, quedaven a casa, feien feines a casa, no sortien al món laboral. També moltes vegades persones que han tingut més dificultat de relació de parella perquè estan tancats en el món domèstic i molt hiperprotegits, a vegades, amb tota la bona voluntat pels pares, han impedit que aquesta persona es desenvolupi. Jo per aquí aplaudeixo, per exemple, el pare de la Pil, la meva dona, que està aquí, que sempre la van tractar, és la major de 6 germans, sempre la van tractar com un fill més, tingués la poli o no tingués. I això fa veure que jo, a la Pili, quan la vaig conèixer, em vaig fixar en els seus ulls. I vam sortir, i asseguro que la discapacitat, que anava amb una crosa, per mi va ser una cosa absolutament secundari. I no va ser lo evident d'abans, sinó al contrari. Va ser una cosa que, bueno, és una cosa més, va amb el lot, no canviem, no deixa de ser persona, i estimar, i ben maca, i de més, no?
I tant.
A veure, ha sigut una anècdota, però això, reflectir el tema econòmic en aquests temes. La propera setmana portaré un altre tema, el proper programa, que té a veure amb les dones, també, parlo de discapacitat i treball, no? De les situacions actuals. Ja parlarem la propera.
Bueno, parlant de treball,
digue'm.
Jo crec que hauríem de fer treballar també a l'altre col·laborador.
A l'Eugeni.
A l'Eugeni, no?
Home, clar.
Doncs què us sembla si escoltem l'altra mirada de l'Eugeni?
Molt bé.
Què tal, com esteu? Doncs sí, avui com el programa va sobre dona i discapacitat, jo us volia parlar sobre violència de gènere. Bé, perquè com hem dit moltíssimes vegades, el tema de la discapacitat és un tema que és transversal i que per tant toca tots els aspectes de la vida. Però si a sobre parlem de violència de gènere, doncs encara més, perquè les dones i nenes amb discapacitat pateixen una doble discriminació. Una per ser dones i l'altra per ser persones amb discapacitat. I és per això que us portava aquesta notícia barra petició que fan diferents entitats com ara CERMI o COCARMI al govern central perquè facin o elaborin una enquesta específica que tracti el tema de la violència de gènere en contra de les dones i nenes amb discapacitat. En primer lloc, perquè no n'hi ha gaires d'aquests estudis, no n'hi ha gaire literatura, i després que a més es faci d'aquesta forma, de forma interseccional, és a dir, que aquest estudi inclogui les dues discriminacions en un mateix estudi. Òbviament, diuen ells que això els hi aportarà moltíssima informació que els ajudarà finalment a detectar les necessitats i elaborar, no cal dir, doncs l'estratègia per intentar erradicar o, si més no, reduir doncs aquesta xacra que existeix a la nostra societat. Perquè, efectivament, sí, les dades són esfereïdores. I si ens fixem, per exemple, en el darrer Observatori de Desenvolupament i Sostenibilitat de la ONU, i més concret o específicament amb el seu cinquè punt que parla sobre igualtat entre gèneres, doncs ens expliquen això, que un 25% de les dones que estan en una franja entre 15 i 49 anys han patit en el darrer any algun tipus de violència física o sexual, al 25%. Doncs bé, si això ho traslladem amb una dona amb discapacitat, aquest risc d'enfrontar-se a una violència física o sexual es multiplica per 4. Per 4. És a dir, que efectivament crec que és un tema que és seriós i que per tant per això us ho volia compartir. Doncs molt bé, escolteu, bon dia de la dona a tothom, felicitats i necessitem la vostra mirada i ens escoltem a la propera. Fins dintre de 15 dies.
Molt bé, un programa que avui ens està sentant de fàbula.
Sí, sí.
Un programa de dones.
Sí, però deixa't de tonteria.
Tu tens
que gana. L'Alberto té gana.
Ai, Déu meu. Pili.
Vamos a preparar una fideuà. Os voy a dar los ingredientes.
Venga, vamos.
Calamar, gambas, rape, mejillones y chicles.
Ajá.
Los fideos, pimiento verde, pimiento rojo, dos dientes de ajo, aceite y sal. Uh-huh. Rápido.
Muy bien.
Bueno, al principio yo hago un fumé con las raspas y las cáscaras, todo fumé rápido porque luego queda mucho más rico.
Vale.
Luego cojo los fideos y los doro. Los pongo un poquitín de aceite en una sartén y los pongo que estén rosaditos.
Rosallats, sí, ¿no? Rosallats.
Luego ya hago los ajitos, cuando estén los ajitos hago los pimientos. Esta vez no lleva cebolla.
¡Ah!
Pero lleva pimientos. Y bueno, cuando están bien, los pimientos bien hechitos, todo bien hechito, ya lo sabéis cómo me gusta a mí,
uh-huh.
Entonces echo las almejas. Las almejas y los mejillones. Una vez que se abren, pues ya he hecho los videos y vuelvo y le doy otra vez vueltitas, vueltitas. Luego al final los trocitos de rape, también otra vueltecita con el fume. Nada, luego ya he hecho las gambitas, 10 minutitos más, es fácil, ¿verdad?
Hago una... No, fácil.
I li puc posar una mica de lioli?
Lo que sí va a decir, hago una lioli también.
Ay, també, ah, senyor, que bo. Però
està molt rico.
I lo fácil de la lioli és que si no el fas tu, el compres fet, ja està, més ràpid.
Ja ho he fet a casa, Xavi.
Però que, además, yo esta vez lo he hecho, la última vez lo he hecho con congrio, en lugar de...
¡Oh, congrio, m'encanta!
Es que estaba riquísimo.
A gusto del consumidor, ¿no, Pili?
Sí. Esta vez lo hice con congrio y estaba muy rico.
Ràpidament anem per escoltar el tema que portem avui, que és especial.
Bueno, però abans d'acomiadar el tema, ens hem de despedir com Déu mana.
Sí, home, tovallons, els estris...
No, home. La primera cosa que hem de fer és agrair a la convidada que hagi vingut. I a la Montse Petita, que hagués estat per telèfon.
Y a la Montse Barquero se le puede decir que puede venir cuando quiera.
No le donguis cancha. No,
me deis ideas. No me tocáis las palmas que me conozco.
Pues perdoneu, companys, però jo la penso convidar més vegades.
I després, una abraçada...
És una gran professional.
Una abraçada cordial i afectuosa a la Meritxell. I desitgem que el petit problema que té el nano no sigui res i que la puguem tenir en el proper programa.
Que el proper programa escolteu perquè serà superinteressant.
Bueno.
Sobretot escolteu i apunteu els nostres contactes al correu electrònic. Ens feu arribar el que necessiteu, ens feliciteu o ens porteu les queixes, el que es vagi bé. info@entretots.org i sempre a la web entretots.org també podré trobar més informació d'Entre Tots i a les xarxes socials, com sempre, ens podeu seguir. I us demanem que ens seguiu. Per acabar, sí?
Sí, simplement per acabar, acomiadar la Montse Barquero, a Alberto Castro, al Jordi Puy, que és el nostre tècnic, a la Pili, a l'Antoni Puparelli, madre mía,
a Eugenio.
Sois, esto es... A l'Eugeni Sánchez, esto no es un programa, es un programazo.
Qui se prepare l'Ondas.
I a veure què ens portes de tema musical, Carme.
Escoltarem la cançó Que Nadie, del Manuel Carrasco i Malú, i és molt adient, perquè com que celebrem aquests dies el Dia de la Dona, pues això, que ningú, que nadie limiti la teva llibertat i la teva igualtat.
Que ningú ens digui el que hem de fer.
Correcte.
Senyors.
Sí, senyor.
Molt bé, doncs ens escoltem en 15 dies.
Exacte.
Molt bé.
A pali.
Adéu.
Adéu.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. De su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría. traicionera les cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas. Tus alas.